comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Levanta el Barça al cielo de llena. La decimoquinta Supercopa de España.
Anticipa Koundé de la mitja lluna, l'estripa Koundé. Gol, gol, gol!
Al cielo de la Cartuja. La levanta el Barça de Hansi Flick.
Aixeca la copa, confeti, focs artificials.
Con esa liga que ara levanta Rafinha, el capità del cielo. Con esa copa, con esa Supercopa.
Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? Santi Ovalle, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Recuperat del xoc?
Sí, cada dia és una cosa diferent, per tant, bé, bé.
Sí, Soldevila.
Ja no em sorprèn res.
Bé, bé, bé. Sí, és un xoc, és un xoc, però jo dinaré igual.
Dinaré igual.
I ahir vaig sopar i tot.
Ha aparegut una espontània aquí, hola, Bermú, com estàs?
Què passa, com estem?
Què tal, Bermú? No estaves de vacances avui
encara. Quin xoc dius? Què vol dir aquest xoc?
Íñigo?
Ah, sí.
No, ara digue'm que la veies... Digue'm que ho veies venir.
No, xoc
la garganta. Digue'm que amb Gerard Martín jugant de central a la Gira... Vines i fa forneix, jo ja ho sabia.
No ho sabia. La veritat no ho sabia. A més se'l veia superfeliç allà penjant fotos i selfies amb l'equip i... Però clar, estava de comiat.
Està tan cansat que no fa ni veus, eh?
No, és que...
Porto un jet lag a sobre.
El drama del seu, vull dir, la cara que porta.
Porto un jet lag a sobre, bonic, sí.
Ara m'expliques què fas aquí, de seguida entrem en tot l'univers Barça, però avui és 8 d'agost i avui hem de començar a l'RCD Stadium, a la porta 21, perquè avui fa 16 anys que ens va deixar l'etern capità de l'Espanyol Dani Jarque. Adolfo Sedano, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Teje.
Avui és el dia que els aficionats pericos, la família espanyolista, es congrega al voltant de l'estàtua del 21 per retre-li homenatge.
Doncs sí, estem aquí a les afores de l'RCD Stadium, concretament davant la porta 21, des de ja fa una hora, des de les 11 del matí, ja es pot apropar la família Perica a rendir homenatge, a recordar i honorar la figura de l'etern capità. La primera plantilla ja ho ha fet aquest matí, per si algú s'ho estava preguntant, abans de volar direcció a Anglaterra per jugar l'amistós d'aquesta tarda davant el Newcastle. Ho ha fet en un acte privat, abans que s'obrissin les portes a tot el públic. Però ara és el torn de l'afició Perica, de l'afició de l'Espanyol, i per això, Teje, ens hem volgut apropar per conèixer les diferents veus de l'afició sobre què recorden d'aquell moment i què representa per ells la figura Perica. Escolta.
Bueno, va ser un impacte total, perquè no t'ho esperaves, estaven en una concentració i de cop i volta pues, va sortir la notícia i des d'aquell moment pues, sempre hem estat aquí. Vaig estar el dia que m'estàs posat aquí i hasta el dia de l'enterro.
Una persona que estimava l'Espanyol com el que més i que respectava sobretot l'escut.
Pues penso que per a la gent jove tindria que ser un exemple.
La gent amb molt respecte a Teje recorda la figura de l'etern capità de Dani Jarque. Aquest últim aficionat ens comentava que creu que Dani Jarque s'ha de convertir en un exemple per tota la gent jove, i jo que estic aquí us he de confessar que s'apropen moltíssims joves, no només nens acompanyats de les seves famílies, sinó també gent de la meva edat que s'apropa per honorar la figura de Dani Jarque, i per aquest motiu doncs, també hem volgut escoltar les seves veus.
És l'etern capità per tots i és molt emotiu cada minut 21 que s'aplaudeix. Aplaudeix tothom, sigui de l'Espanyol, sigui algú que hagi anat a veure el partit, encara que no sigui perico, és una mostra de respecte cap a ell i cap al que significava.
Doncs per mi és com sagrat. Per mi s'ha de venir cada any a donar suport.
Un gran sentiment que, si no ho vius, és molt complicat d'explicar-ho, i ell ho reflectia, evidentment, en les seves accions que feia.
Per mi és un referent, encara que ja no estigui i no l'hagi pogut viure com l'ha viscut potser altra gent, jo el veig com un referent.
Doncs ja veus, Teje, passen els anys i el sentiment del que representa Dani Jarque segueix passant de generació en generació. Tant és així que 16 anys després encara s'hi apropen moltíssims aficionats aquí a la porta 21 del RCD Stadium per rendir homenatge a l'etern capità, Teje.
I a cada minut 21 dels partits que juga l'Espanyol a casa se l'aplaudeix. La ciutat esportiva porta el seu nom, és el llegat que deixa Dani Jarque. Gràcies, Adolfo.
A vosaltres.
Se'l seguirà recordant. Igual que nosaltres, a la nostra família periodística, seguirem recordant Manuel Esteban, Manolete, que ens ha deixat avui als 68 anys. Una persona estimadíssima, dels que la meva generació encara anomenem la vella guàrdia, que ens havia posat a dormir moltes matinades a l'última hora del Larguero, i com feia ella a última hora, al tram final d'aquest Que t'hi jugues li farem l'homenatge que es mereix.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un refà.
ahir la tarda saltava la notícia, una notícia que ens va enganxar molts en fora de joc, perquè quan fa uns dies enrere us parlàvem de que el Barça no tenia cap jugador a la venda, però que si arribava algú amb una oferta que volia acceptar, el club no li posaria traves, no ens esperàvem que ens parlarien d'Íñigo Martínez, i menys que seria un futbolista que marxaria sense deixar els diners un traspàs a la caixa. Però és així, Santi, Íñigo se'n va cap a l'Aràbia Saudita, lliure de traspàs i deixant espai a la massa salarial.
Com diria Manolete, l'Al-Nasser bebe los vientos por Íñigo Martínez i marxa cap allà. Li va prometre el Barça a Íñigo a l'última renovació que van fer que si venia una oferta que resolgués tres generacions de la família Martínez el deixaria sortir, no li posaria problemes. I lògicament ho fa, li respecta aquest pacte que tenien. El Barça sap que és una baixa important a nivell esportiu, però, insisteixo, és un compromís que tenia amb el jugador. La política, a part de Deco, és la que hem vingut explicant els darrers dies, excepte jugadors franquícia, Pedri, Lamine, Cubarsí, aquest tipus de futbolistes, s'escolten totes les propostes de jugadors que demanin sortir, i aquest és el cas d'Íñigo Martínez. Insisteixo, a nivell esportiu baixa important, a nivell econòmic genera molt fair play, segons fons del club, uns 12-14 milions d'euros d'espai salarial. A part...
Sempre i quan, petit parèntesi,
en l'UAU, sí.
Estiguem a la normalitat, eh?
Uh-huh.
Tanco parèntesi.
A part, ja va dir Deco, a una entrevista de Vanguardia, que sobrava un central. La voluntat era treure Andreas Christensen, però ja vam explicar el que t'hi jugues que no es plantejava marxar Andreas Christensen aquest estiu. Després va venir Araujo. Araujo, si demanava sortir, estudiarien ofertes per ell pel mateix valor d'aquella clàusula que tenia a principis de l'estiu, d'uns 60 milions d'euros. Però l'Adrià Albets li va preguntar a la gira, a l'últim partit, si Araujo volia seguir al Barça i la resposta va ser aquesta.
Seguro, seguro. Estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Ja hem tret de l'equació Christensen, traiem de l'equació Araujo, quedaven tres centrals, Eric, Cubarsí i Íñigo. A Eric li quedava un any de contracte i cobra poc, i a part ell no es planteja sortir, està negociant una renovació, i quedaven dos, Cubarsí i Íñigo, i el Barça... A nivell esportiu és un daltabaix, però a nivell econòmic ha tingut la sort que ha vingut l'Al-Nasser, li ha ofert una pasta terrible a Íñigo Martínez i Íñigo Martínez ha demanat sortir. Avui s'ha acomiadat i marxarà cap a l'Aràbia Saudita lliure, sense deixar traspàs.
El Barça encara viu en aquella paradoxa de ser un equip que esportivament és potentíssim. L'any passat va demostrar ser dels tres millors equips d'Europa, com a mínim, i per tant ningú s'espera que un equip que aspira a guanyar-ho tot, Champions inclosa, pugui escoltar ofertes, pugui deixar marxar jugadors que a dia d'avui són titulars indiscutibles. No sabem si Íñigo en tenia per una temporada més, dues, tres, una i mitja, al nivell que va demostrar l'any passat, però a dia d'avui Íñigo era líder mariscal absolut de la defensa. Es fa molt difícil pensar que un equip que és dels tres més potents d'Europa pugui deixar marxar una peça així. La paradoxa és que, alhora, el Barça és un equip que econòmicament encara és dèbil. Com a mínim, en l'aspecte del límit de cost de plantilla, del fair play financer i d'inscriure jugadors. I, per tant, es veu obligat a obrir més el ventall de quins futbolistes pot deixar marxar si això suposa un avantatge a l'hora d'intentar inscriure tots els futbolistes que té en nòmina. Sobrava un central, com deia ara el Santi. El més lògic era pensar, com veníem fent des de principis d'estiu i acaba de recordar el Santi, en els que no eren indiscutibles, en els que eren prescindibles, però quan ets un club que econòmicament no ets tan potent com esportivament, has d'acceptar que els que tindran oferta seran els punters, els millors que tens, i per tant t'has hagut d'acabar obrint a deixar aquest. Per parts, a nivell de límit salarial, Santi, deies, estan a l'1-1, això genera un forat de 12-14 milions. Mm-hmm. Jo crec que ara mateix és el que més pot entendre l'oient, l'aficionat, de per què es deixa marxar Íñigo. Amb la marxa d'Íñigo, què soluciones?
Home, t'apropes bastant a l'1-1 perquè genera 14 milions més de marge, més l'operació als seients VIP, més el que ja has generat. Bueno, estàs a prop solde de l'1-1.
Sí, sempre i quan et computin els 100 milions Clar. Dels seients VIP.
Aquesta és la mare dels
ous. La clau és això, els 100 milions del seient VIP. Si Crow, que és l'auditora, te'ls computa i la Lliga et dona l'okay, amb els 100 milions dels seients VIP, el patrocini del Congo i aquestes sortides, arribes a la norma 1 a 1. O t'hi aproximes molt.
És important dir que hi ha una diferència principal entre avui i el gener. El gener, Crow et diu, no te'ls puc computar perquè aquest actiu no existeix. Ara, les llotges VIP, els seients VIP, no les llotges, els seients VIP que estan darrere de les banquetes i a tribuna presidencial, a llotja, aquests estan construïts i amb una lona perquè no agafin pols.
Tapadets.
Per tant, l'actiu existeix. Encara no hem tornat al Camp Nou, però estan construïts i ja pots certificar que en quan tornis al Camp Nou aquests 475 seients es posen a funcionar. L'actiu existeix. Per tant, ara ja depèn de Crow, no sabem si ho farà o no, però la, Crow té una butaca, un seient, un actiu que pot evitar.
Exactament. Ara anem a on estem ara. Anem a dia d'avui. A dia d'avui, aquests 100 milions encara no hi són. Per tant, tot el que has alliberat de futbolistes no t'arriba per tots. És a dir, Íñigo Martínez, Ansu Fati, Pau Víctor, Pablo Torre i Lenglet, amb tot això alliberes aproximadament, sense estar en la norma 1-1, estan accedit, alliberes aproximadament uns 23 milions d'euros, entre 22 i 24.
Perquè pots fer servir el 60% del que has alliberat de tota aquesta gent.
Exactament.
I el 60% a dia d'avui, que encara no estàs a la normalitat, són uns 23 milions.
Entre 22 i 24, posem. Entre 22 i 24. Si li sumes els 11 milions per temporada del patrocini del Congo, això fa uns 34-35 milions d'euros. Què fas amb això? Pots inscriure Joan Garcia i Chesney. No t'arriba encara per Rashford.
Aquesta és la situació ara mateix de cara a l'inici de Lliga, a uns 8-10 dies de que comenci la Lliga, a nivell econòmic. I a nivell esportiu et cau una peça que era fonamental als esquemes de Hansi Flick, perquè al final Íñigo Martínez era una mica extensió de l'entrenador dins del camp, el veiem cridar-lo a banda per donar-li instruccions, el veiem marcant aquesta famosa línia del fora de joc. És veritat que tens molts centrals, però no tens cap central com Íñigo Martínez. Per tant, Hansi Flick, que fa 10 dies, una setmana, sabia que quan arribés un clàssic, una semifinal de Copa, una final de Copa, un partit important de Champions, la seva parella de centrals era Cubarsí i Íñigo, ara ha de tornar a començar a veure quin es consolida. Fermín Suárez, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Teje. Hola a tots.
Un dels analistes d'aquesta casa, aquest d'altaveix d'Íñigo Martínez, tu que a més ets amant de centrals, especialista en defensa, t'ha traumat.
Absolutament desinflat, perquè a més, ho deies tu, és un fora de joc, és un cop absolutament inesperat i no penses que una peça d'aquesta dimensió pugui marxar, amb tot el que implica per ella sola i pel binomi que genera en Pau. Hi ha una perfecció, una coordinació, una sincronització, una valentia en tot i a més són dos jugadors que tenen una construcció molt, molt elevada, funcionant molt bé de forma individual i també en col·lectiu i en comú, que és el més important. I Íñigo em sembla una baixa enorme, perquè és que Íñigo, a part del caràcter, de la personalitat, atira la línia molt, molt avançada, té un peu privilegiat per trobar passades interiors, per girar-te el joc, és molt perillós a pilota aturada, ha impactat molt aquest curs amb gols i assistències, és un jugador que s'atreveix, és un jugador valent, guanya duels, va bé cap endavant, és una pèrdua enorme i molt important, és esquerrà. Això et dona un ventall de possibilitats a l'hora de sortir amb pilota que ara mateix no tens, perquè clar, ara l'escenari que veig, que no m'agrada gens, és Pau Cubarsí a l'esquerra i Araujo a la dreta.
Tu creus que Flick
començarà
per aquí? Tu creus que Flick començarà per Araujo a Cubarsí, eh?
Sí, jo crec que començarà així, per un tema de galons, de jerarquia, d'ascendència. Deia, escoltam ara el fragment de Ronald, no? Que vol que veiem el millor Ronald, doncs tant de bo, perquè portem 5 temporades senceres, encara no l'hem vist, i a cama natural em genera incomoditat, i Pau a l'esquerra, doncs també per prestació.
T'imagines Koundé tornant a fer de central? O creus que abans passaran per allà Christensen, Eric, fins i tot Gerard Martín, que el va provar a la gira?
Ostres, vull pensar que això ho tindria resolt amb Eric, amb Christensen, com a parella de Pau, o amb Araujo, però no m'imagino Koundé, perquè aleshores ja comences a trastocar. És a dir, el tema de Flick és que havia trobat l'equilibri perfecte, sense el fet de venir Nico Williams, podies mantenir aquest Rafinha a l'esquerra amb Valde tirant, vull dir que no havies de tocar res, no? Tenies la parella molt, molt afermada, tens un dels millors laterals drets del món com és Koundé, que a sobre està content en aquesta posició, s'entén molt molt bé amb Lamine Yamal, jo no tocaria més coses, però Koundé, Aleix, a mi tampoc no em genera com una certesa que em genera per fora. El tema serà, doncs, si Christensen es pot habituar a l'esquerra, seria fantàstic, perquè aleshores tens un central que és polit, que és net, que coordina bé la línia, i mantens a Pau a la dreta, que Pau a la dreta a mi em sembla el millor construint.
Que Christensen s'adapti a l'esquerra i que pugui jugar amb continuïtat, que és el gran llast que ha tingut les últimes temporades.
Sí, sí, aquest és el hàndicap. Jo crec que si Christensen està bé, jo crec que no arrencarà, perquè em sembla que la intenció de Flick és recuperar la versió d'Araujo, o que en una temporada sencera des del començament pugui treballar amb ells els fonaments per coordinar bé la línia, que és el que li falta. El tema de la construcció, doncs, tant de bo ho pugui resoldre, però tampoc hi tinc masses esperances dipositades. Però Christensen, si està disponible, si està bé físicament, doncs em sembla una opció de garantia i de pes. Tant de bo puguem veure Christensen a l'esquerra, perquè ja vam veure que les estones que va jugar vèiem que l'adaptació era molt més immediata al model de Flick que no pas Araujo, que havia acumulat més estones, i jo aquí tinc l'esperança de Christensen. I si no, Eric és un fantàstic complement, que a priori havia de ser, no?, el revulsiu de Koundé o l'alternativa, però si la cosa no rutlla l'eix, doncs sempre pot fer parella amb Pau.
Jo crec que començarà la Lliga, Eric.
És que jo recordo el debat que hi havia a finals de temporada, quan recordo que es va lesionar Balde, que dèiem, clar, és que si posem a Íñigo a l'esquerra, has de posar Cubarsí de lateral a l'esquerra, has de posar Cubarsí de lateral a l'esquerra, i estàs perdent el teu millor central dret i el teu millor central a l'esquerra a la vegada.
A la vegada
I
que
ara
no lateral,
és el que deia el Fermín, de tornar a posar Cubarsí a l'esquerra és tornar a perdre també un central,
el
millor central dret. I no fa... gràcies.
A nivell esportiu és evident que perds.
I riu el Geldac.
No,
Disculpeu el Bermo que està aterrant.
A nivell esportiu és evident que perds, perquè és un mariscal, és el líder de la defensa i ha rendit molt bé aquesta temporada. Dit això, té 34 anys, llibera una gran quantitat de fair play, ningú et garanteix que la temporada aquesta d'Íñigo Martínez estaria al nivell excel·lent que ha estat la temporada passada. A mi em sap... O sigui, entenc que hi ha un pacte i el Barça li respecta deixar-lo marxar gratis, però en aquest mercat de fitxatges d'aquests 2-3 últims anys, que l'Aràbia Saudita paga mortalades absolutes per qualsevol gualtrapa, que se t'emportin el teu central titular i que no et paguin ni un euro, a mi em sembla un mal negoci. Sincerament, crec que el Barça podria haver apretat i l'Al-Nasser podria haver pagat un traspàs per Íñigo Martínez, per molt que... entenc el pacte que tenia el Barça.
Un intercanvi amb la Port. Que està que vol sortir d'allà.
No, el salari...
I li aixafes el fitxatge.
Jo crec que té més salari la Port que Íñigo.
No, sorties perdent amb el negoci, si fes l'intercanvi.
Però...
Bueno, no van al Madrid pel salari, eh?
Per això t'ho dic, sorties perdent.
Però, ostres, a nivell esportiu és evident que el Barça en un principi perd, i més perquè no anirà al mercat a reforçar-se, tira amb el que té, però no, és una venda que jo crec que podem catalogar de dolorosa en aquest moment, però si la mires i l'analitzes fredament des del punt de vista de l'edat, del rendiment que et pot donar i poses variables, pot arribar-se a entendre i tenir una justificació.
El que passa, Santi, és que cada any... cadascun amb la seva intrahistòria, amb els seus condicionants, amb els seus matisos, has hagut d'acabar acceptant una venda esportiva de jugadors que l'entrenador volia tenir a la plantilla per ajudar a fer una mica més d'espai al límit salarial i inscriure-ho tot.
Clar, hi ha un mantra que diu, el Barça al final, amb els seus sets i uts, amb palanques i contrapalanques, inscriu el que vol i li permeten jugar amb unes altres normes, etc. Bé, aquest mantra es desmenteix si mirem els 5 mercats d'estiu que ha fet la porta, perquè a tots 5 ha perdut un futbolista del qual l'entrenador no es volia desfer. Un o dos. Per exemple, temporada 21-22, primer estiu de la porta, arriba, el club és un desastre econòmic de dimensions bíbliques, i ha de deixar marxar Leo Messi i Antoine Griezmann. Dues sortides que només s'entenen des del punt de vista del fair play i la massa salarial. Primer estiu. Segon estiu de la porta, temporada 22-23. És l'estiu de les palanques. El fitxa Lewandowski, Koundé, Christensen, Kessié, Rafinha, etc. Però l'últim dia de mercat han de vendre Aubameyang a Aràbia Saudita. Perquè si no...
Recordem que tot i així s'ha d'avalar per inscriure Koundé.
Sí, l'entrenador no volia deixar marxar a Aubameyang, però era necessari per inscriure Koundé, que havia entrat per un aval.
L'estiu anterior s'ha de fer marxar Griezmann per poder ficar Luke de Jong gratis l'últim dia. L'any següent, com que s'ha fitxat Lewandowski, Rafinha, etc., s'ha de prescindir del que llavors va dir el luxe de poder tacar d'Aubameyang.
Aubameyang.
Segona... Jo volia, l'Aubameyang.
Clar, tu el volies. Magui, tu el volies. 23-24, tercer estiu de la porta. El que marxa és Ousmane Dembélé. Xavi el volia.
Jo el volia, també.
També el volies, però el jugador demana sortir i el Barça veu com li marxa l'extrem preferit de l'entrenador. És l'estiu que Xavi volia fitxar Bernardo Silva i Zubimendi.
I ni un dels dos, eh?
No hi ha fair play. I s'utilitza el que genera Dembélé i la venda de Kessié, un altre futbolista que volia l'entrenador, el comandante,
el
presidente, per inscriure Oriol Romeu, Íñigo Martínez, Gundogan i la sessió l'últim dia dels Joaos. Això és el tercer estiu de la porta. Quart estiu de la porta, temporada 24-25, marxa Gundogan. El Barça té problemes de fair play i ha de marxar Gundogan, que allibera 20 milions d'euros per inscriure futbolistes. Després es lesionen Ter Stegen i Christensen, s'acaba inscrivint Olmo i Chesney amb aquestes lesions de llarga durada, però també es va haver de generar fair play amb la marxa de Gundogan, que segurament ha resultat bé a nivell futbolístic, però era un dels jugadors titulars de la plantilla aleshores. I aquest és el cinquè estiu de la porta, 24-25, Íñigo Martínez deixa el club amb una oferta d'Aràbia perquè el Barça pugui inscriure el porter que ha fitxat, Joan Garcia, i també Marcus Rashford.
Doncs són els moviments que ha hagut d'anar a fer el Barça a nivell de mercat. El reforçat de les 24 hores, podríem dir que és Ronald Araujo, que fa un pas endavant a l'hora de pesar la plantilla i que, a més, Santi, i és el sidral que teníem ahir a aquesta hora i els últims 3 dies, agafa el braçal de primer capità de manera provisional mentre l'expedient de Ter Stegen està obert. És un anunci que feia el Barça a les 3 de la tarda.
3 de la tarda s'anuncia que, de manera temporal, el Barça li retira la capitania a Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen s'entera oficialment d'aquesta retirada de capitania, com tots nosaltres, pel comunicat públic que fa el club a les 3 de la tarda. No li va comunicar ningú abans que li retiraven la capitania. Podem explicar quina és la reacció de Ter Stegen a aquesta retirada de capitania, que és lògicament de disgust, però manté que vol seguir al Barça, que només pensa recuperar-se bé de la lesió i que, com això és temporal, aspira a recuperar algun dia la capitania del conjunt blaugrana, que hi vol seguir sent el capità d'aquest grup. Deixo versió que ens apropa fonts pròximes a Marc-André Ter Stegen. A Ter Stegen li queden 3 anys de contracte, els vol complir, i no signa el consentiment per traslladar la seva informació mèdica a la Lliga. Per què no el signa? Doncs, punt número 1, perquè considera que la seva baixa no és de llarga durada, sinó de 2-3 mesos.
Ho considera perquè li diuen els seus metges.
Ho manté, ho continua mantenint després de la intervenció, que no estarà ni 4 ni 5 mesos de baixa, que el temps de recuperació està entre els 2 i 3. Aquesta, insisteixo, és la versió de Ter Stegen. El club pensa diferent. Els serveis mèdics del club pensen que això és una recaiguda i que el temps de baixa va entre els 4 i els 5 mesos.
4 per adequar-se i 5 per jugar, com vas explicar fa dies.
I aquest és un motiu, i el principal, per no signar aquest consentiment, però, a part, està emprenyat pel que considera que una guerra freda que li ha plantejat el club a nivell mediàtic. Creu que el club no li ha anat de cara, que en base a informacions que han anat propagant des de dins del club se li ha destrossat una imatge impoluta que tenia com a capità i no entén per què, per exemple, el president Joan Laporta no ha anat, no s'ha assegut i li ha explicat les coses a la cara com eren. Entén que el capità, si volen fer-lo fora, si volen que deixi el club, podria haver rebut una trucada i una reunió del president i que li digués les coses a la cara i diu que hauria facilitat una possible sortida. Això què hi diu el club? Doncs, punt número 1, que va ser el propi jugador qui va avançar-se a l'hora de comunicar que no signava el consentiment mèdic, que el club es volia reunir amb el jugador per explicar-li per què enviarien el seu informe mèdic a la Lliga i va ser ell qui no va esperar a que Laporta tornés a Barcelona i va comunicar que no signava el paper. Des d'aleshores, diu el club, s'ha acabat qualsevol intent de cordialitat amb el capità, perquè ell no ha respectat les comunicacions públiques i els tempos del club. I per què el Barça no l'avisa que li retirarà la capitania? Doncs no l'avisa perquè ell no va avisar que faria les passes públiques que ha fet. O sigui, li torna amb la mateixa moneda. Tu no vas avisar que faries un comunicat dient que estaries 3 mesos de baixa. Tu no vas esperar-nos a comunicar que no signaves el consentiment mèdic i vas tirar pel dret. Doncs nosaltres, amb la capitania, fem el mateix. Tirem pel dret i t'ho trobes amb un comunicat públic. Amb tot això, com està la situació? Resumint, el club creu que aquest comunicat de 3 mesos que va publicar Ter Stegen el condemna, ja que el que aleguen és que Ter Stegen no es nega a proporcionar una informació mèdica per preservar la seva intimitat, sinó que es nega a comunicar aquesta informació a la Lliga per crear un perjudici al club, i això és actuar de mala voluntat contra el club. Veuen mal a Fent Ter Stegen. I el jugador no contempla marxar, vol primer recuperar-se i després complir el seu contracte, i l'objectiu final del club és pactar una rescissió. Que marxi Ter Stegen, que facin un acord quanto se debe, aquí tens aquesta quantitat, i que Ter Stegen acabi sortint del club.
Per tant, això d'apartar-lo provisionalment de la capitania a mi em sona apuntat endavant, és a dir, a dia d'avui, apuntat endavant amb l'expedient obert, i a 31 d'agost ja veurem on som. Si està tothom inscrit, Ter Stegen no s'ha trobat la fórmula perquè surti, segueix a la plantilla encara de baixa, juga tothom amb normalitat, aquí pau i després glòria. Si l'expedient no es troba la manera de sancionar-lo, no es troba un buit on poder considerar que se'l pot sancionar d'alguna manera, doncs ja està, tothom inscrit i Ter Stegen de tercer porter. I si no, si es troba una altra solució, doncs la portada endavant haurà servit per guanyar aquest temps que es necessita per arribar a la solució que pretén el Barça i a la qual de moment es tanca Ter Stegen. Clar, Fermín, això, la marxa d'Íñigo, relacionant-ho tot una mica, tampoc és menor, no? Perquè veient el que ve el vestidor i com el vestidor accepta, de moment, aquesta ingerència temporal i a mitges, perquè és provisional això de cara a Araujo agafi la capitania mentre resol aquesta situació, però una peça com Íñigo per cosir tot això, més enllà de la feina rutinària que feia amb els joves, també és important.
Sí, perquè a més veies un vestidor que té una mitjana d'edat que és baixa, lògicament, i veies figures de contrapès, no? Chesney, doncs, amb el seu caràcter, amb la seva personalitat, ha caigut dempeus i també genera un contrapès interessant. Lewandowski sí que pot ser un perfil que pot ser una mica més vers lliure, però al final, des del compromís i la professionalitat, doncs també és un tipus que genera aquest contrapès. Però clar, Íñigo sí que hi veies un efecte, no, col·làgen, no? Un efecte d'allò d'acabar de cohesionar molt bé vestidor, perquè se'l veia amb un caràcter, amb una naturalitat, amb una ascendència sobre els joves, un tipus que entrava al joc. Crec que perfils d'aquest tipus són molt necessaris, a part de que és supervalent a la gespa, que després comet els seus errors, que és cert que ara tendim a glosar molt una figura quan marxa, de dir, ostres, que bo era tal. Sí, tenia els seus errors, però realment et compensava amb escreix, i jo crec que encara una temporada a bon nivell tenia, però clar, si el jugador decideix acceptar l'oferta, això ja és una altra cosa. Però sí, tipus referents d'aquest tipus sempre són necessaris. No veig Araujo amb un paper cohesionador, no veig a Frenkie de Jong amb un paper tan cohesionador, tan forts a l'hora d'adreçar-se als joves. Veig perfils que lògicament són professionals i que fan la seva, que porten temps al club, però que no tenen aquesta petjada que et pot deixar Íñigo.
Lo entendéis, ¿no? Por lo menos.
Sí, me hombre, bueno.
A mí me sabe muy claro mal, la sí. Verdad, porque estaba ahí haciendo de papi de la mayoría. Y me sabe mal porque, bueno, pues te vas a Arabia Saudita, pero claro, es que no entendéis, ¿no? Es que me van a pagar, no tres generaciones, me van a pagar por lo menos 50. Yo estoy convencido de que los Martínez, pues...
Todos los Martínez, no me
los
de la
teva familia. Los que se apellidan Martínez en España, pues podrán vivir de esto, y eso pues me alegra mucho.
Sembla una tonteria, però la famosa imatge del Bixing és Íñigo, dient, baixeu-vos l'aplicació, feu així, que és un moment.
Sí, me lo sabía.
Chavals, peus a terra, que no cal agafar un cotxe privat, tal, sinó que això et fa tocar de peus a terra. És una xurrada, si voleu l'exemple.
Pregunta al ChatGPT cómo se abre el Bixing, cómo me pongo aquí, ¿qué cuesta? 50 euros, coño. Por viaje, pagadísimo, ¿no? Que es todo el año. ¡Ostras, pues todavía más!, ¿no? Pues claro, si prefiero ir en bici antes que pillar un taxi por ahorrar, pues imagínate si me pagan millonazos para ir a Arabia.
Però tornant al tema Brassal, jo tenia curiositat de com s'ho agafaria el vestidor. És a dir, ahir amb el Santi parlàvem després a la tarda i li feia broma. Dic, espera't, que encara falta l'incendi de que el vestidor faci un pacte de que ningú agafa el Brassal.
Seria forçar massa la màquina amb el club. Jugadors no s'hi posaran això ara.
No, però hi ha una cosa pel jugador, Santi, que és que el que veus que li estan fent un company, saps que demà t'ho poden fer a tu.
I que el vestidor accepta amb bastanta dificultat les ingerències de la direcció. El vestidor és una cosa sagrada pels jugadors, és una cosa sagrada pel cos tècnic, i les ingerències de club i les ingerències de directiva en una decisió que pertoca i pertany a l'equip, als jugadors, l'accepten amb dificultat els futbolistes. Per tant, això...
És que no ho dic com una defensa Ter Stegen, un tancar files amb Ter Stegen i no entrem un altre cop en si Ter Stegen cau més o menys. Ho dic com a qüestió de dir, escolta'm, és que les línies són aquestes.
I les va marcar molt bé Johan Cruyff, aquestes línies.
Sí, entrenadors que les marquen millor i que les marquen pitjor. Però que el vestidor digués que si avui les creuen per anar amb aquest, demà les poden creuar per anar contra mi, demà passat per aquest altre motiu.
Sí, sí, és així.
En fi, amb aquest ambient arribem al Gamper, que serà quan torni a rodar la pilota, que és de moment el que ens ha consolat tota la temporada, perquè mentre l'equip estava amb opcions de tot i la gespa, com deia Maradona, creues la línia lateral del camp, la vida se'n van els problemes, i allà és només gaudir. I de moment això està fent també el Barça de Flick aquesta pretemporada, diumenge contra el Còmodes Fàbregas, esperem que amb un partit tranquil,
sense Lewandowski, que té una de les molèsties al bíceps femoral i que de moment es baixa per diumenge, i ja veurem si pot arrencar la Lliga. Per tant, baixa d'última hora, que s'ha comunicat avui des del club.
Les molèsties de... d'on, de pierna?
Isquiotibial, sí. La part del darrere de la cuixa.
Músculo de cuixa.
Esquerra.
Sí.
El d'esprinta.
El bajo culo.
Bajo de culo. Este es donde duele. A mí me dice el doctor, ¿dónde duele? Bajo de culo. Y muy bien, pues toco molestios, no puedo estar en presentación.
No, una... presentació sí, el que no farà és jugar.
Bueno, sí, però...
Però surt allà,
Bueno, però...
Ja veurem si surt Ter Stegen, Ter Stegen ha de sortir. Compte
caminando.
Amb això,
Caminando.
Sí, caminant, com el... Bueno, com...
No puedo hacer troto.
Tampoc hi ha gaire diferència, no? Entre...
Troto no puedo.
Caminando, últimament, els últims partits de l'any passat, no hi havia molta diferència, no?, entre jugar i no jugar.
Esto dices tú, gilipolla. Claro.
Va, Robert.
Bueno, vam tú acabar. Estás diciendo cosas que no toco.
Vam acabar justets,
Jo tu què dices?
Et compro que aquest any ho facis al revés, que comencis caminando i acabis com un tro.
Tu tens que presentar el programa.
Compte amb Rashford de nou,
Dime.
Ojo con Rashford de 9, Robert.
Bueno, no te preocupes. Yo ya me encargo de remato gol. Remato gol. Centrada, gol. Todo gol. No te preocupes.
Ferran, que ahir al matí no hi era per molèsties, a la tarda sí.
A la tarda va entrenar Ferran i, a priori, si no passa res estrany, estarà pel Gamper.
Clar... El Vermo no és conya, encara està de vacances avui. Ens has d'explicar què fas aquí. Dic, ens has d'explicar perquè hi ha aquestes qüestions de que la Lliga cada cop comença més d'hora, que un dia farem l'última jornada d'una i començarà la següent l'altra setmana.
Però és veritat.
I nosaltres comencem la temporada de ràdio al setembre, l'1 de setembre, que és dilluns. Comencem la ràdio i les novetats les anunciarem llavors. Però clar, si aquest any fem un relleu a les transmissions en català de Ser Catalunya...
Això digue-li a ell.
Santiago Valle, narraràs tu aquest any?
Narraré jo aquest any. Intentarem, fem un relleu, com bé has dit, intentarem estar a l'alçada de la magnífica retransmissió que era el Moguts pel Barça. No, ho dic en sèrio, la qual he tingut la sort i l'orgull de pertànyer durant molts anys. I comencem una nova transmissió, l'arrenquem amb el Gamper, a Ser Catalunya, el diumenge, i amb aquest senyor d'aquí, l'home
de Partners in Crime, mano.
Bueno, em posaré a fer el tot al costat, a veure què passa.
No.
Serà la transmissió del Dovalle i jo vindré a molestar.
No és veritat, serà la transmissió de Bermúdez i pel mig narrarem una mica el partit, si ens deixa, amb les mil i una veus que té i les mil i una idees.
Ja us dic, com que les novetats van al setembre, ara començareu conflict, no?, gira de pretemporada.
Sí, estem construint una nova manera de viure el Barça a la ràdio.
Porteu-vos els cinturons.
No, és que us dic, expliqueu vosaltres fins on vulgueu, barra, pugueu explicar. Jo no diré una paraula més alta que l'altra.
Però no vomiteu, ja està.
El dia...
Si apretes massa el cinturó, potser vomites.
Diumenge comencem a Ser Catalunya, amb el Como, comencem els tres primers partits de Lliga, l'1 de setembre comença la nova temporada i ja arrencarem al 100% amb aquesta transmissió i explicarem totes les novetats, però que sapigueu que diumenge arrenquem...
Fem el Gampers al Johan, nosaltres també.
Bermúdez i un servidor, les noves transmissions del Barça, de Ser Catalunya, que pretenen ser un punt de trobada de tots els oients del que t'hi jugues vivint al Barça.
Per tant, pot ser que comenceu al 100% al Camp Nou, el dia del retorn al Camp Nou.
Ja ho veurem, perquè
Ai, que sí.
Això del
nosaltres
retorn,
segur.
Nosaltres segur, al Camp
nosaltres
Nou
ja
ho veurem.
Segur, al Camp Nou veurem.
Han sortit horaris, no?, d'aquella jornada, sol de la jornada 4, el que passa és que, clar, és just abans del debut a Champions i hi ha equips que encara no coneixen el calendari.
Podem donar els horaris de l'Espanyol i el Girona, això segur. El Girona juga diumenge 14 de setembre a les 2 del migdia al Camp del Celta, a Balaïdos. Celta-Girona, diumenge 14 de setembre, a les 2 del migdia.
Val.
I dilluns 15 de setembre, a Cornellà al Prat, Espanyol-Mallorca.
Molt bé, que no faltin els partits en dilluns, que són la gran estrella d'aquesta competició.
A dilluns a la nit, fantàstic, a les 9.
És increïble.
El que diu aquí és, los partidos, uns quants, incloent Barça-València, el Barça-València, el del retorn teòric al Camp Nou, el Barça-València queda pendent, juntament amb els partits del Madrid, la Real i la Real Madrid, del sorteig de la Champions. Queda pendent del sorteig de la Champions.
L'Atlètic Champions.
Atlètic de Madrid-Villarreal, Barça-València, Atlètic Club Alavés, perdó, sí, i Real Societat-Real Madrid.
Val.
Aquests partits queden pendents al sorteig de la Champions.
I tenen franges assignades per això o no?
Estan reservats per dissabte 6:30 i 9, 6:30 de la tarda i 9 de la nit, diumenge 4:15 de la tarda i diumenge 9 de la nit. Però no hi ha encara definits aquests horaris.
En funció si el Barça li toca jugar a casa o fora i dimarts o dimecres a la Champions, i el Madrid, l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid, doncs tindrem l'horari del...
I si no cau l'estadi a terra.
I diumenge, oients del que t'hi jugues, doncs arrenquem.
Sí, i
amb el president...
Al Camp Nou veniu amb xancletes. Les sabates encara són massa dures pel...
Una cosa important que dèiem ara per acabar el tema Barça. La Lliga ha publicat uns dorsals a la seva web. Són dorsals comunicats explícitament pel Barça. I el Barça ha comunicat que Pau Cubarsí hereda el 5 d'Íñigo Martínez.
Sí,
Pau Cubarsí hereda el 5 d'Íñigo Martínez.
Pau Cubarsí?
Pau Cubarsí.
Sí.
I que Ter Stegen no té dorsal.
No en té. Volíem posar-li el 5, també.
A hores d'ara, Ter Stegen no té definit el seu dorsal.
És a dir, està inscrit a la Lliga, perquè un cop estàs inscrit no t'inscriuen, i té 3 anys de contracte amb el Barça.
Correcte.
Que ningú es confongui amb això.
Jo crec que hauria de jugar a central. Té millor sortida de pilota que en Araujo.
A mig centre. Però, és a dir, no despistem. El Barça li ha dit a la Lliga que a dia d'avui Ter Stegen encara no té un dorsal assignat.
Correcte.
És a dir, li ha pres l'1.
Ara mateix, Ter Stegen no és el dorsal del Barça, a aquesta hora.
I ningú el té, perquè Joan García encara no està inscrit.
Ni Joan García ni Chesney.
Per a Joan García. Per l'1 serà
Joan García. Sí, serà per Joan García, que és el que ha portat durant la gira. Per tant, compta aquest detall que és important.
Ho veurem al Gamper.
El Gamper és diumenge a les 9 al partit. A quina hora arrenquem?
A les 8.
A les 8
a les 8 amb el president del Barça.
Jove.
Amb entrenadors històrics com el Xavi.
Té, què passa, Titan?
Amb Cubarsí.
Sí.
Amb les 1000 veus del Bermúdez, les noves narracions del Barça a Ser Catalunya. Arrenquem diumenge a les 8 de la tarda, així que, oients del Que t'hi jugues, us esperem a tots.
Us escoltarem. Bermú, Santi, Solde, fins ara.
Una abraçada, per cert, deixa'm felicitar ma mare, 60 anys, Adela.
Home, Adela, un jugador fortíssim.
60 anys, oient fidel del Que t'hi jugues, una data assenyalada, va néixer la mare que em va parir.
Doncs un petó fortíssim i et deixo que te'n vagis a dinar amb ella, que s'ho mereix.
Fins
això
ara.
Això i molt més.
Sí.
Va, 2 minuts per 3 quarts d'una, ens posem el dia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Ahir tancàvem el programa que tot just començaven a anunciar-se els nominats als Premis de la Pilota d'Or. Andrea Muñoz, bon dia.
Bon dia, Tejer.
El Barça suma en total 17 nominacions.
I té un total de 10 jugadors i jugadores entre els i les millors del món. El masculí té 4 nominats a la Pilota d'Or, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha i Lewandowski. I el femení té a 6 nominades, les últimes 4 pilotes d'or, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. I se li sumen Patrick Jarro, Eva Pajor, Caroline Graham i per primera vegada entre els 30 millors, Clàudia Pina. Quant a la porteria, Cata Coll està nominada al primer trofeu Yashin de la història pel femení, Hansi Fick entre els millors entrenadors d'un equip masculí de l'any i pels Copa, el Premi al Talent Jove, nominats Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Vicky López. Tots els equips també estan nominats a millor club de l'any.
Guai, abans de passar de l'Adolfo, des de l'homenatge de Neharke, però ho requadrem, avui l'Espanyol té un nou test de pretemporada a Anglaterra.
Serà contra el Newcastle a 8:45 i serà l'últim abans de començar la Lliga la setmana que ve. Bones sensacions en aquesta gira pretemporada per l'Espanyol, on no ha perdut cap partit.
Txema Alonso, el que havia estat nomenat responsable d'intel·ligència artificial del Comitè Tècnic d'Àrbitres, aquell madridista del cabell llarg i el barret de llana, ha deixat el càrrec 17 dies després.
La seva arribada al CTA va generar polèmica per ser obertament madridista i ara Txema Alonso alega motius personals i incompatibilitat laboral per deixar el seu nou càrrec al CTA. Aquesta sortida ve després de la d'Aitor Villate, que havia estat nomenat responsable dels àrbitres assistents i ja van 2 baixes a la nova cúpula del CTA.
I se'n va treballar una empresa que, segons Javier Tebas, dona empara a les webs que emeten senyals pirata dels partits. Per tant, es passa al costat fos de la força, aquest Txema Alonso, a banda de ser del Madrid, vull dir. I enteneu-me la broma els oients madridistes, que ja sabem que tenim tots la pell molt fina. Ja estan definides les semifinals del torneig històrics.
Sí, demà a les 6 de la tarda jugaran Reus i Badalona per fer-se amb el primer bitllet de la final. A les 8 del vespre ho faran el Sants i l'Hospitalet.
Déu-n'hi-do l'emprenyada d'Adai, l'entrenador de l'Europa, després de quedar eliminat. Digne hereu de mites del futbol català com Jaume Creixell o Manolo González. Tant de bo Adai acabi primera com Manolo González. La selecció espanyola de bàsquet guanya el segon partit de preparació per l'europeu.
Ho va fer ahir a la nit en el torneig Ciutat de Màlaga davant de la República Txeca, qui va vèncer per 87-73. Els de Sergio Scariolo, que recordem són els vigents campions d'Europa, van fer un pas endavant amb major intensitat i encert, arribant a anotar 12 triples. Això deia Jaime Pradilla després del partit.
Que hablar, había cosas que no nos había dado tiempo todavía a trabajar y bueno...
está bien ese primer contacto que nos haya abierto los ojos y bueno, trabajar a partir de ahora para saber que el nivel físico y el nivel de dureza en el europeo va a ser muy alto y que necesitamos estar a ese nivel.
Ara la pròxima prova, ja més exigent, serà davant França el pròxim dijous 14 d'agost a Badalona.
En futbol sala, el Barça presenta avui el seu entrenador, Javi Rodríguez.
L'exjugador i l'excapità ha firmat fins al juny del 2027. Rodríguez arriba al club per impulsar un nou projecte després d'una temporada difícil. El repte serà liderar un Barça amb moltes cares noves i afrontar la sortida de dues llegendes com Sergio Lozano i Diego Zufo.
I acabem amb tenis perquè Alcaraz torna a les pistes després de Wimbledon.
Serà demà i ho farà el Master 1000 de Cincinnati, que serveix per preparar l'US Open, que comença d'aquí dues setmanes. Qui també tornarà demà a competir després d'unes setmanes de vacances és el número 1 del món, Jannik Sinner, també a Cincinnati.
Anem a xarxes.
Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
Ja sabeu que ens podeu escriure per X, per Instagram, que ens podeu veure al YouTube o en el xat, Andrea, com sempre, treu fum.
Doncs sí, mira, avui en el xat es comentava molt, la gent estava molt remarcada la gran baixa d'Íñigo, molta gent estava afectada, i fins i tot alguns deien que era intolerable deixar-lo marxar sense deixar almenys 20 milions d'euros a caixa. També hi havia propostes per fitxar nous jugadors, com per exemple Mika Marmol, que hi havia jugat a la cantera del Barça.
Doncs són missatges que ens aneu deixant al YouTube, també ens aneu enviant al WhatsApp al 606-32-72-11.
Bona tarda o bon dia. Bueno, sí, quan arriba el moment de fer una passa al costat, tots féssim com el senyor Ter Stegen, això seria un caos, estaríem de litigis, de lluís, la gent no viuria en pau, no està sabent quin és el seu lloc en cada moment, com ens passa a tots.
Molts oients enfadats amb Ter Stegen, per exemple, aquest altre.
Hola, bon dia. Sobre el cas de Ter Stegen, la veritat que no ho fa bé. Els poden defensar, sí, però jo sé que això és un col·lectiu i ha d'ajudar per al col·lectiu. Igual que es va definir el sou, ha de saber que ara està de baixa i el Barça no pot estar amb aquest problema.
Així en canvi, n'hi ha d'altres que pensen que s'hauria d'anar per la via ràpida.
Bon migdia, companys. Faig el Ter Stegen, que no plori tant i no faci aquell paperot que va tan de sèrio. Ja s'ha parit bé i està trinxat de l'esquena. A la porteria hi havia l'ocasió de Joan Garcia i endavant les atxes. El porter aquest és molt ben parit. I aquest home que vagi rondinant i d'allò, goita, i cada dos per tres...
Si el Barça estigués fort econòmicament, potser la cosa aniria d'una altra manera. I com ho veuen a l'altra banda?
Si voleu una opinió d'un madridista pel que passa amb Ter Stegen, sense vergonyes, la porter aquest del que li estan fent. Però el tema de la capitania em sembla bé, que no li trigui el Barça, sinó que li treguin els companys. El tio no fa pinya les pressions que va fotre l'any passat.
El WhatsApp bull amb Ter Stegen, hem penjat enquesta amb els centrals.
Mira, hem preguntat qui ha d'ocupar el lloc d'Íñigo en l'11 ideal. Les opcions eren Araujo, Eric García, Christensen i Koundé, i per ara guanyava Christensen amb el 50% dels vots. Veurem.
Doncs veurem qui s'acaba consolidant en aquest nou Barça de Hansi Flick. 11 minuts i la una, més qüestions.
Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
Aquesta setmana ha sigut notícia que l'streamer Ibai Llanos ha anunciat que ja ha fundat el seu club de futbol per començar des de l'última categoria i ho ha fet a casa nostra, a Catalunya. Per tant, començarà des de quarta catalana. Tere Cánovas, com estàs? Bona tarda.
Molt bon dia, Tere.
Moltes preguntes encara per respondre, per això?
Queden moltes preguntes per respondre. No sabem els jugadors que tindrà, no sabem com els buscarà aquests jugadors. No hi ha una confirmació oficial d'on jugaran encara. Hi ha algunes idees, però encara no hi ha una confirmació oficial per part del Ronin Football Club, que és el nom que li ha posat a l'equip.
Són a la zona Vallès.
Zona Vallès.
Occidental. Ja està.
Hasta aquí puede leer.
Quan tinguem 100% ho direm, però zona Vallès Occidental.
Efectivament. Sabem que jugaran a quarta catalana, sí, el grup 25.
Ferrocarrils S2, S1, aquella zona.
Correcte. Sabem que jugaran al grup 25, de quarta catalana, on hi ha 15 equips comptant el Ronin. Una altra cosa que també vam saber ahir és que la federació ha donat permís per poder gravar tots els partits que juguin i els podran seguir a través del compte YouTube de l'equip, i tant podrà gravar els que juguin a casa com els que juguin a fora.
Per tant, pot portar difusió a unes categories que costa tenir visibilitat. És un impacte, una iniciativa sorgida d'un professional com és Ibai, que s'ha fet gran a través de les noves tecnologies i les xarxes socials, per començar amb el futbol de picar pedra des de baix de tot. I, de fet...
Sabem també una altra cosa, que l'objectiu, que és el primer que van dir quan van fer oficial aquest equip, és que l'objectiu és ascendir, o sigui que ja no es plantegen cap altra cosa que no ser a tercera l'any que ve.
Anar pujant categories, però començant des de baix contra clubs que porten molts anys. I una de les ironies del destí és que el seu primer rival en aquesta aventura serà un club de futbol que aquest any celebra el seu centenari. És el Vallirana, el Vallirana Club de Futbol, i ens escolta el seu president, Isidre Camderós. Isidre, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bé a tots.
En primer lloc, enhorabona pels 100 anys, eh?
Ah, moltes gràcies, sí.
Tenim un any, suposo, carregat de coses, no?, per celebrar-ho.
Sí, sí, ja hem fet una primera part del centenari durant el mes de febrer, i ara al setembre farem la segona part del centenari.
Ens pots explicar alguna cosa que tinguem avançada per si algú es vol acostar al municipal?
Sí, a aquesta segona part fem un torneig de futbol d'equips centenaris. També farem un sopar de tots els socis amb totes les directives que hi ha hagut al club. També estem fent... Hem fet un partit de futbol amb l'agrupació veterans del Barça i fem una exposició fotogràfica, etcètera. Vàries coses, sí.
Doncs quin contrast amb un equip que entra, com diem, amb una cara molt coneguda al capdavant com és Ibai, i que és un peix estrany en una peixera, és a dir, un aquari que ja funciona per si té un ecosistema, i poses un peix que ve de fora. No sé com rebeu aquesta irrupció d'aquest club del running que entra ara.
Bueno, és un equip nou, i ja normalment cada temporada pot ser que n'hi hagi un o dos, i pues, bueno, és un altre club que tindrem. En aquest cas no és un club, és un club que es forma amb una intenció, i pues, bueno, tindrà que competir per poder aconseguir-ho.
Mm-hmm. Algun consell per Ibai, per sobreviure en aquestes categories?
Paciència.
Perquè imagino que els problemes que més us trobeu, que és d'infraestructura, material, calés, instal·lacions...
Tot. Sí, tot. Poder hi ha una part que la tingui més solucionada, però de fet tot. Vull dir, necessitem de tot. Ajudes de l'Ajuntament, ajudes d'empreses, ajudes a anar buscant i tocant portes per poder continuar. I el més important que creiem nosaltres, poder tindre... Doncs nosaltres tenim, són tres equips, dos masculins i un femení, i amateurs tots, i el que volem és tindre la gent que es pugui distreure i ocupada i fent un acte social aquí per ells tots.
Doncs a veure com és aquesta convivència amb ells. T'agraïm, Isidre, que hagis passat pel Què t'hi jugues, perquè així també us felicitem pel centenari, reconeixem la pedra que feu a peu de carrer, a peu de camp, a peu d'instal·lacions, totes les persones que cuideu del futbol català.
Moltes gràcies, i en veritat, el centenari, 100 anys són molts anys, eh?
Oh, i tant. Sí. És un orgull ser d'un poble un club centenari. T'ho dic per coneixement de causa, que el meu poble... Hi vam arribar, i poc després com es va descuidar el club. Una abraçada forta.
Bueno, espera que continuï molts anys. Sí, home, gràcies, sí, moltes gràcies, eh?
Molt bé, gràcies.
Hem buscat més reaccions, Tere, de com encaixen els clubs que hauran de competir, clubs que porten tants anys intentant sobreviure en aquestes categories i que ara veuen aquesta irrupció que, en principi, com diu el president del Vallirana, de liquiditat en tindran.
Sí, hem pogut parlar amb dos presidents d'aquests altres 13 clubs, a part del Ronin i el Vallirana. Són en Germán Olmos, president del Sant Andreu de la Barca, agrupació, i l'Andreu Castillo, president de la Penya Blaugrana de Cervelló. Els seus filials són els que jugaran a quarta catalana contra el Ronin aquesta pròxima temporada. Els hem preguntat com veuen l'entrada d'Ibai Llanos i el Ronin en aquesta categoria. Andreu Castillo, per una banda, ens ha explicat que una de les coses més importants de la quarta catalana és que sigui un espai perquè la gent del poble pugui jugar a futbol, i que aquestes categories no estan pensades per equips fets a cop de talonari.
No és un sentiment de poble. Vull dir, és un equip que a cop de talonari el munta per jugar a quarta catalana. Vull dir, al final, bueno, desentona una mica. No és lo tradicional, no? Dins aquest de quarta catalana, o tercera, o segona, no? Vull dir, perquè al final aquestes categories d'amateurs, en aquest cas, a veure si m'entens, no... queda molt desentona. Vull dir, ja està bé, si vols jugar, que jugui, però vull dir, la intenció al final és que farà publicitat, seguiré al vent, perquè ella és streaming, vull dir que al final
Germán Olmos, per l'altra banda, ens ha explicat que sí que té dubtes sobre quin tipus de competència pugui tenir el Ronin en comparació a la resta d'equips, per recursos econòmics o infraestructura. Tot i això, també destaca Olmos que ja va bé l'aparició del Ronin a quarta catalana si així publicita el futbol modest.
És competència totalment deslleial. De fet, el nostre equip que competeix amb, que competirà en quarta catalana és el filial nostre, és el B, i els nois es paguen ells mateixos la fitxa. En aquest cas, suposo que tindran tot pagat i potser els jugadors inclús els hi pagaran. Bueno, la diferència és abismal. Però bueno, sí, totes aquestes coses van bé.
Gràcies, Tere. M'explica l'Adrià Coromines, l'excomandant d'aquesta casa, m'apunta que ja ha fet oficial el Ronin, que jugarà a Rubí, tot i que la seu la tindrà en una altra ciutat que encara no és pública. I com us he dit al principi, avui acomiadem com es mereix un membre d'aquesta família periodística.
Con su vida, Manuel.
Manolete, que aquí tocava l'antiga sintonia del Larguero amb el seu nebot en un bolo a Cantàbria. Moltes nits ens va posar a dormir amb les seves bateries de breus sobre mercat que avui, amb la perspectiva, tenen una dimensió històrica.
Dani llega al València, que era la petició de Benítez, al no poder llegar de tot, Fabio Aurelio se va al Barcelona, que és un tío por banda izquierda, que és el que necessitava el senyor Rijkaard. El tío Capello, que sabes que de vez en cuando se viene a por las guitarras, pues parece que sigue insistiendo con el Betis, le falló la opción de Joaquín, ahora le ha puesto los ojos a Capi, ¿eh? Y que como Totti le quedan dos telediarios en la Roma, le está buscando como sustituto. Incluso en el Betis, que ven esta operación, si hay mucho dinero, como factible, han pensado en Davis, que está siendo ofrecido en medio fútbol español.
Como el València n'ha buscat un any abans que el Barça i no aconseguint-lo. David s'oferta al Betis abans de venir al Barça aquell mercat d'hivern. Manolete, acérrim seguidor de l'Atlético, l'ha acomiadat com es mereixia. El club verd i blanc, també el club blanc i vermell, també ho ha fet el Real Madrid en una nota de 12 línies. Ja sabeu que el Madrid ha acomiadat llegendes amb menys línies que Manolete, que era una persona estimada. Sobretot això és el que ens queda d'ell. Per tant, des d'aquí també el nostre record i el nostre afecte, la nostra estima i la nostra força a la seva família d'aquest periodista de la Vella Guàrdia que ens ha deixat als 68 anys. Bon cap de setmana, diumenge la nova Transmi i dilluns més que t'hi jugues.
Que t'hi jugues.